Són les 11, el 22 de maig li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La segona hora del programa en què traurem el cap als Estats Units per saber com ha anat l'última emissió del Late Show de Stephen Colbert, que és un programa històric que ha estat en antena 33 temporades i que ara s'ha acabat a causa de la pressió política de Donald Trump. Amb el corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, repassarem com ha estat aquest últim programa envoltat de cares conegudes, Stephen Colbert, i explicarem també com Donald Trump busca acabar amb el contrapoder que exerceixen alguns mitjans de comunicació.
I parlarem de Rabalejar, una sèrie que arriba avui a HBO, Max, i que ficciona la història del restaurant Can Lluís de Barcelona. És un restaurant familiar amb molta història que va acabar amb un desnonament després de la pandèmia i que ensenya la cara més difícil del Raval. I amb actors molt potents, Enric Auqué, Sergi López, Francesc Orella, Maria Rodríguez Soto o Lluïsa Pasqua. En parlarem amb un dels seus creadors, el Pol Rodríguez, que és, a més, fill del restaurant Can Lluís.
I qui tindrà avui l'última paraula del dia és la il·lustradora que s'amaga darrere el llibre il·lustrat que explica la història de Tortill Poltrona i el Sir Crick. Ella és Berta Cusó, que a més hem descobert, i ja ho avanço, que té una estreta relació, o una relació que hem descobert avui,
sí,
amb algú del programa, i no sóc jo.
Exacte, i no sabem ni si la mateixa Berta se'n recorda
o no
és conscient.
Eh?
Potser no, ja ho veurem.
Vinga, va, tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem en aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 22 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar per poder impedir que s'aprovi un pressupost que vagi en contra dels interessos dels catalans.
D'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin doncs, les eleccions andaluses.
Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
Propio auto lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero. Ni siquiera hemos escuchado todavía las explicaciones que el presidente Zapatero dé cuando comparezca ante los tribunales. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia.
La infravalora, es decir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
Tu El més urgent és que tota la comunitat sàpiga que hi ha l'Ebola i que quan hi ha símptomes la gent ha d'aïllar-se i que acceptin que la malaltia hi és i que hi ha centres de tractament. Alguns encara els hem de muntar a la província d'Ituri i ens podem fer càrrec dels malalts des que la malaltia apareix.
El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
Per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any, és patrimoni mundial per a nosaltres i realment fas que tota la teva vida a nivell lúdic i d'oci giri envoltant aquest cap de setmana.
Don't ask me the reasons I'm leaving.
No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Són uns breus segons de la vibració de l'energia que s'ha viscut avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer concert de Bad Bunny, el primer dels dos que farà la ciutat, però que és també el primer de tota una gira que comença tot just ara. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida, ens diuen. Ha servit de coixí per als seus grans hits. Ha seguit el concert amb Marc Ruiz i ara mateix en directe el podem saludar. Marc, bona nit.
Hola, bona nit. Ho sento fluix, no sé com us arribo jo, perquè estic envoltat de les 60.000 persones que estan sortint ara mateix de l'Estadi Olímpic després de viure 3 hores, sincerament, increïbles, d'una energia musical bestial. El concert s'ha dividit més o menys en 3 parts. La primera ha passat a l'escenari principal. Ha estat una descàrrega de música llatina, de salsa, bàsicament. Recordareu que l'últim disc de Bad Bunny, de Tirar Más Fotos, està basat precisament en aquest tipus de música, amb la música que ell escoltava de petit, d'autors com Héctor Lavoe, per exemple, no? I que feien des de Nova York, i precisament aquesta cançó que sentíem de fons, Nueva York, ha estat una de les bombes atòmiques de la nit. La bona part del concert, pràcticament la major part del concert, ha passat en un altre escenari, a la Casita, que és una construcció que imita una casa real de Puerto Rico, tradicional, i des d'allà hi ha hagut convidats com ara Lamine Yamal, per exemple, entre la munió de convidats complien aquesta caseta perquè representa que estava fent una festa d'amics. I una de les convidades que ha pujat a l'escenari a cantar ha estat Bad Gyal. Era la convidada sorpresa que tothom volia saber i tothom especulava qui pujaria a l'escenari. Doncs ha estat Bad Gyal que ha cantat amb Bad Bunny. Un concert que ha acabat un altre cop a l'escenari principal amb De Tirar Más Fotos, per exemple, una cançó que ha sonat meravellosa, que ha allargat, perquè si una cosa ha fet Bad Bunny aquesta nit ha estat jugar molt amb els ritmes, aturar-se, deixar que les masses li fessin un bany i ha aprofitat aquestes minipauses, aquests microtalls dins de les pròpies cançons per fer un esclat de ritme amb el que venia després i fer que tot el públic acabés, vaja, cridant de passió.
Ens ho imaginem, cridant de passió i ballant totes les lletres i aquestes melodies. Doncs moltes gràcies, Marc, que vagi bé.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit.
No te confunda, no, mejor evita, ey, un chat de cañita en casa de Toñita, ey, perro se siente cerquita.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit.
El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
31.294. 31294. Sèrie 78.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Notícies sota la llum de la lluna.
Let me see what spring is like on.
Amb Manel Elias.
Jupiter and Mars.
I Agnès Marquès.
In other words, I love.
Catalunya Ràdio.
You.
L'humorista Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump de la televisió dels Estats Units, ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada i que era hereu del Late Show amb David Letterman. La CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. L'ha qualificat d'idiota sense talent. L'Oriol Serra, el nostre corresponsal a Washington, l'ha seguit i suposem... Oriol, bona nit de nou, que deus haver rigut.
Hola, bona nit, Agnès. Una miqueta, sí. Sí. A veure, són molts late shows en aquest país i tots tenen el seu punt de gràcia, moments més brillants, d'altres que no tant, però vaja, són veus de pes, són veus molt crítiques amb el poder, i ahir doncs, en vam veure una nova mostra. Si més no, ahir... també hem de dir que va ser un auto-homenatge, el que va fer Stephen Colbert i el seu equip. No van ser, doncs, potser tan incisius en tantes referències directes a Donald Trump, però després, doncs, anys en antena tampoc els podem retreure res perquè han donat molta guerra al trumpisme durant tot aquest temps.
Ahir hi va haver moltes referències a Donald Trump en aquest últim programa?
Mira, et diria que en van fer algunes. Mira, per exemple, n'hi ha una que potser doncs, és la que va ser així com més punyent. Va aparèixer Paul McCartney en el programa i va explicar doncs, que com estaven els Beatles als inicis de la seva carrera. I va dir, casualitat o no, que quedaven d'un color com ataronjat. I aleshores, evidentment, Colbert s'hi va apuntar ràpid, no? I va dir, home, això doncs, sembla que s'ha posat de moda en aquest país. No tots sabem a qui feia referència. Mira, aquest és el moment en què Stephen Colbert començava el programa amb aquesta introducció.
If you're just tuning into the Late Show, you missed a lot.
El sentim advertint als que fins ahir no s'haguessin connectat al programa que s'haurien perdut moltes coses fins aleshores. Tal com ell mateix apuntava, el programa es va fer un cop més des de l'emblemàtic Ed Sullivan Theater, el mateix teatre on precisament els Beatles van actuar per primera vegada als Estats Units, i Paul McCartney doncs, va ser el darrer entrevistat d'aquest Late Show. També va ser el moment més picant del programa, potser la conversa entre Paul McCartney i Stephen Colbert, un Colbert que li pregunta al Beatle sobre la seva visió dels Estats Units i el músic britànic s'apunta al joc amb ironia.
So that's what we thought America was.
Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats.
The greatest democracy.
La democràcia més gran.
Yes.
That was
almenys ho era.
Yep. That was it. Yeah.
I confio que encara ho sigui.
Yeah, sure.
Un últim late show que va comptar amb cameos d'actors com Bryan Cranston, Paul Rudd o fins i tot amb la participació de la competència, amb tòtems dels late night shows del moment com són Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel o el mateix Jon Stewart, tots solidaritzats amb Colbert i en contra de la censura trumpista.
Molt bé. Escolta, aquesta guerra entre Colbert i Trump ve de lluny?
Sí, i tant, i tant. Donald Trump ha atacat Stephen Colbert en més d'una ocasió. Ahir mateix va celebrar que s'acabés el seu show a través de les xarxes socials, amb això que apuntaves tu abans, de titllant-lo d'idiota directament. El cas és que els tentacles de Trump han arribat a la cúpula de la Paramount, que és la matriu de la cadena CBS, i ha fet pressió per a la cancel·lació del show. Però la CBS argumenta que es tracta d'una qüestió financera. Ara bé, costa de creure, perquè el late show de Stephen Colbert és un programa d'èxit i líder d'audiència als Estats Units. Els darrers programes, no només el d'ahir, hi hem vist veus de pes defensant la llibertat d'expressió i d'opinió al país i advertint de l'amenaça que Trump suposa pels valors fundacionals dels Estats Units. Tot just abans d'ahir ho feia Bruce Springsteen.
Soc aquí aquesta nit per donar suport a l'Stephen, perquè és el primer que es queda sense el seu programa, perquè tenim un president que no sap acceptar una broma. En qualsevol cas, Stephen, aquests són una colla de gent curta de mires que no tenen ni idea de les llibertats d'aquest país tan bonic. Això és per tu.
Stephen Colbert tanca així una etapa d'11 anys al capdavant del Late Show, programa que va heredar d'un altre monstre com és David Letterman. A la seva carrera hi ha sumat més de 3.000 programes al llarg de 20 anys, però encara té corda i segurament és per això que Paul McCartney va posar la cirereta final interpretant aquest clàssic.
És un gran moment del programa que està molt bé. Convidem els nostres oients a recuperar-lo també en imatges. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs bé, el final del late show de la CBS després de dècades en antena és l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa. Ha fet molt simptomàtic aquest acompanyament que li van fer alguns dels seus competidors en altres cadenes a Stephen Colbert. El president dels Estats Units s'ha caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques. Trump és especialment descarnat contra les dones periodistes, a qui menys té també pel seu aspecte i a qui tracta de forma maleducada i amb actituds masclistes i misògenes. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, eh? Això és el que Trump va exhibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg, que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein. Aquesta va ser la reacció de Donald Trump. És una qüestió que clarament l'incomodava i doncs va sortir d'aquesta manera. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
De fet, és un patró de comportament, no?, de Donald Trump que repeteix en el temps i que remunta a la seva primera administració.
Sí, fins i tot abans de la seva administració, quan es presentava com a aspirant en la candidatura republicana, el 2015 va tenir una topada molt sonada i molt viralitzada en aquell moment amb una de les moderadores del debat, Megyn Kelly.
You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals.
What I say is what I say. And honestly, Megan, if you don't like it...
Aquesta presentadora de la cadena Fox va desafiar el llavors candidat Trump perquè qualificava, ella deia, les dones de que no li agradaven, de porques grasses, de gosses, de gandules, els hi deia animals repugnants, i ell deia, responia dient, bueno, jo dic el que dic, escolta, és com una mena de dir, soc com soc, si no t'agrada a tu mateix, oi? Com que aquell fragment, efectivament, del debat es va viralitzar, Trump es va dedicar a desacreditar aquesta periodista, Megyn Kelly, dient-li de tot, que era una reportera poc honesta que preguntava amb ràbia i va arribar a marxar d'un debat posterior que ella tornava a moderar i al qual no va voler assistir-hi. Però si obrim el focus més enllà dels atacs personals, que n'hi ha molts, el seu mantra sobre la premsa no amiga, podríem dir, és que menteix i que enganya. Aquella frase que sovint li sentim dir de les fake news. Tot són fake news. El que no li agrada són fake news o fake media, no? Fixa't el que deia fa 9 anys sobre els mitjans de comunicació.
I called the fake news the enemy of the people, and they are.
La premsa que menteix és l'enemiga del poble, deia.
I ells ho són, eh? Esclar, tot això s'ho creu la seva base, aquests MAGA, no? Els del Make America Great Again.
Exacte, aquest mantra de les fake news i d'acusar de mentides als prestigiosos mitjans de comunicació que publiquen notícies que no són positives sobre ell, amenaça els fonaments de la democràcia als Estats Units. Això és el que ens ha dit Elisa Liz Muñoz, que és la presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
És a dir, el masclisme i la misogínia també formen part de l'estil de l'actual mandatari de la Casa Blanca, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les, tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
Esclar, d'aquí la pregunta és què li passa a aquesta professional després un cop Trump l'ha insultat perquè havia fet una pregunta incòmoda, no? No sé si continua assistint a les rodes de premsa i després hi ha les coses més subjectives, si té por de fer més preguntes, no? Com condiciona
això? Depèn de cada persona, eh? Sí, sí. Pot ser que algú s'acoquini, però generalment els periodistes nord-americans estan molt bregats en rebre, d'alguna manera, diguem, respostes no fàcils i que, a més, qüestionen la seva feina. Però tornant a la noia que em sentíem al principi, la periodista que sentíem al principi, a qui Trump deia calla porqueta, és un camp bastant simptomàtic perquè sí que passen coses després de que Trump l'assenyali d'aquesta manera, perquè l'insult no solament passa en el moment, sinó que l'acaba estigmatitzant la reportera atacada pel president. Elisa Liz Muñoz recorda que mesos després de l'episodi de l'Air Force One, els seguidors de Trump van continuar assetjant-la.
Aquesta periodista rep atacs online perquè ell desencadena la força misògina dels seus seguidors masclistes contra aquesta professional en concret.
Per tant, imagineu-vos, eh? Però la periodista de Bloomberg no és l'única que insulta Trump.
Now, who are you with?
I'm with ABC News, sir.
Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person?
I think you are a terrible reporter. You are the worst reporter. CNN has no ratings.
Déu-n'hi-do, aquests insults, sí, és un darrere l'altre.
És un darrere l'altre,
eh?
I a cada roda de premsa que seguim, i això és el que ens passa, diguem, quan el Xavier Vila i jo ens vam plantejar fer aquesta peça, vam dir com reaccionen, què els hi passa als periodistes que reben aquests insults, no? Per això vam voler trobar una veu dels Estats Units que ens respongués això. Aquests insults a professionals de la ABC i de la CNN tenen per objectiu realment a finalment esquivar les preguntes per a les quals Trump no té resposta. Això és el que ens va explicar Liz Muñoz.
Fa servir aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
Tot plegat deu tenir un efecte, de fet, sobre els periodistes que segueixen el president. De fet, aquesta periodista o aquesta representant de la professió ens deia que tot això està degradant el sistema i que els mateixos periodistes acaben tenint por.
Doncs aquestes són les conseqüències d'aquesta política de Donald Trump amb els mitjans de comunicació i que en alguns casos, més enllà de l'insult, arriba també a estendre els seus tentacles fins a doncs, provocar, afavorir o fer l'estocada definitiva en un programa com el que hem explicat de Stephen Colbert. Gràcies, Ignasi.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Raval té ja algunes grans peces audiovisuals. Ahir en parlaven amb l'Àlex Gorina aquí al Catalunya Nit i a partir d'avui, ahir parlàvem de pel·lícules, de cinema, a partir d'avui també una gran sèrie.
Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
Ja, què collons fotem?
Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotis res.
Luego cambias de canal y te bajas al Raval. Y los niños duelen, y los niños duelen. En la calle hospital nace el documental.
És Ravalejar, de Pol Rodríguez, és el creador de la sèrie, per això el tenim avui aquí assegut amb nosaltres. Benvingut al Catalunya Nit.
Doncs moltes gràcies.
Avui arriba la sèrie a HBO Max. A partir d'avui es poden veure aquests 6 capítols. És coproducció de 3CAT també, suposo que tard o d'hora es podrà veure també per TV3.
Exacte, avui comença HBO Max, un episodi per setmana. I sí, amb aquest model de coproducció amb la Corpo, sí, sí.
Jo estic al capítol 3, així que ni que vulgui no podré fer grans spoilers, ja vigilaré de no fer-los, però sí que hem d'explicar que aquí darrere hi ha la teva història, la de la teva vida, la de la teva família, i després hi ha la història de la sèrie. ¿Vale? Voldria fer un apunt primer sobre la teva vida, que és l'origen també d'aquesta sèrie. Fes-nos una mica la biografia de Can Lluís abans d'anar al que és la sèrie. Què va ser Can Lluís? Què és Can Lluís?
Bueno, explico. La sèrie Ravalejar s'inspira en el que ens va passar a la meva família. La meva família ha tingut un restaurant al centre del Raval des de 1929, es deia Can Lluís. El va obrir el meu besavi, el 29, i el 1946 el van matar amb una bomba que va esclatar dins el restaurant. Van matar el meu besavi i el meu tietavi. Al cap de 3-4 anyets va néixer el meu pare en una habitació sobre de la cuina. I es van, bueno, aquest restaurant va passar de generacions en generacions, els meus besavis, els meus avis, els meus avis, els meus pares. Hi ha un restaurant que l'estat del Raval, doncs, molt a prop del Paral·lel, era un lloc on sovint venien actors que estaven doncs això, actuant als teatres del Paral·lel, un lloc molt, molt lligat a la cultura, on podies anar a dinar per un preu molt popular, però no sabies què passaria en aquest restaurant, perquè de cop i volta t'entrava el paret i que era com el paria de casa, o tenies Tony Curtis, o tenies Rafael Alberti, o a qui volguessis. I 2017, més o menys, doncs un fons d'inversió va comprar l'edifici. Llavors comencem a rebre pressions per firmar uns contractes abusius. Vam estar 3, 4, 5 anyets de lluita amb el fons i van aprofitar la pandèmia el 2021 i ens van desnonar. A partir d'aquí, doncs, la meva família es queda sense el restaurant, sense la seva feina, els seus ingressos, i és quan jo decideixo prendre'm la venjança per la meva mà i escriure Ravalejar, amb unes ganes tremendes d'imaginar-me què hagués fet jo si jo no hagués respectat les lleis i hagués lluitat contra Goliat, no?
Clar, els creadors, quan heu de fer un documental o una pel·lícula de ficció, suposo que esteu molt temps buscant històries, perquè saps que un cop entres a una història i poses allà molt temps, molta dedicació, aixecar aquests projectes és molt complicat. Tu aquí la història la tenies a tocar, vull dir, és la teva història. Tenies clar que això podia ser una bona sèrie o et feia cosa al ser la teva pròpia vida?
No, o sigui, no tant això, però sí que quan em va passar vaig veure que hi havia uns elements com molt de thriller, no? Hi havia com una conta enrere, un sentiment d'angoixa que teníem tots nosaltres i ens sentíem molt desprotegits. Però llavors vaig començar a investigar per què passen aquestes coses, quins són els actors interessats, quines són les forces d'interès en un pis buit, no? Llavors començo a reunir-me amb gent de fons d'inversió, amb agents, començo a veure'm amb la gent del barri, a col·lectius de defensa de vivenda, començo a col·laborar amb associacions del barri que estan amb xavals al carrer que no tenen un lloc per viure, i me n'adono de la complexitat que té tota aquesta problemàtica que ens travessa a tothom, i llavors me n'adono que això no pot ser un llargmetratge, això ha de ser una sèrie, vull dir, per donar-li la profunditat necessària, i llavors començo a teixir aquest thriller asfixiant i que ple de dinamisme on no pares de córrer pel Raval.
És realment molt interessant. Ara ja, mira, ara passarem de Can Lluís a Can Mosques.
Exacte.
Que és com es diu a la sèrie, el restaurant aquest familiar. Crec que és, com ara deies tu, una història que té molts elements, molt ric, moltes capes, però de grans temes, és a dir, dels temes que estan ara mateix, que en parlem, per exemple, contínuament en aquest informatiu, no? Com és el tema de l'habitatge, com és el tema de acollir bé la gent que ve d'altres països, amb quines ajudes compten, amb com se'ls mira determinada gent, amb la convivència als barris, etc. I després té un estil visual, aquesta sèrie, impressionant. Per tant, anirem per parts. Ara voldria entrar en això, amb l'estil visual. Crec que té un segell, aquesta sèrie, una factura visual que no estem gaire acostumats a veure. Com ho heu aconseguit, això? I aquí hem de posar-hi també Isaac i la Cuesta, perquè la direcció la feu conjuntament, eh?
Sí, el Isaac i jo codirigim els dos primers episodis i després ja en quedo jo sol. Però sí, bueno, el fet és que aquesta sèrie, la primera voluntat era fer un thriller, però que fos el més realista possible, no? Fer com una representació hiperrealista del que està passant a les nostres ciutats, on deies tu temes tan importants com totes que deies tu, més gentrificació, turistificació, abusos, impunitat per grans empreses, no? De poder fer el que poden fer. Llavors, com fer un thriller perquè arribi tothom, però al mateix temps que no ho vegis de lluny, no? Sinó que t'apel·li directament i que t'hi vegis molt representat, no? Llavors vam optar per fer aquest hiperrealisme que utilitzem, doncs, anem a dir que abracem com certes tècniques més del món documental, sí, diguéssim, i l'apliquem a la ficció. Llavors, doncs, tens una càmera molt moguda, amb zooms que busca l'acció, què està passant per aquí o passar per allà darrere, on sembla que siguin com càmeres amagades però no ho són, on rodem amb els carrers oberts, amb la gent, amb els veïns que se'n van a treballar, nosaltres estem amb els actors allà rodant amb ells i els hi ha de tapar les cares, els hi ha de pixelar les cares per protegir la identitat, o decisions, doncs, de construcció de decorats, que agafem un edifici sencer buit al cor del Raval i construïm sencer un restaurant on funcionen les planxes, on funcionen les fregidores, la campana extractora...
Ah, o sigui que allò és decorat, tot el que
tot
allò
que veiem. Tot allò és un edifici buit que el vam agafar i l'hem construït tot.
Doncs sí, a sí, mi sí, me l'heu colat, eh?
Sí,
a
bueno,
mi a tothom que
aquesta,
la vegi, clar.
Aquesta és la màgia del cinema i la gran feina de la Iacolet, en aquest cas, gran director de l'art. I després, doncs, tota la feina amb els actors també d'aprendre a cuinar, perquè Lluís a Castells no sabia cuinar i va haver de fer un curs que ens va ajudar a associacions del barri com impulsem per donar classes de cuina als actors. I totes les decisions han sigut en aquest sentit, no? Buscar aquest realisme i retratar un Raval tal i com és, i retratar una Barcelona tal i com és, així de dura és Barcelona, així de dura és una Barcelona de contrastos, una Barcelona que està plena de turisme que ve al port de Barcelona amb grans creuers a milers i milers de persones i que al mateix temps, mentre aquesta gent van baixant dels creuers pensant d'una persona preciosa que ho és, amb els grans museus i grans monuments, al mateix temps hi ha moviments veïnals als carrers del Raval que intenten defensar el barri, no?
Perquè un dels dos germans, el que interpreta Enric Auquer, té una feina a banda del restaurant, té una feina també al port de Barcelona, i aquest contrast també entre les seves condicions dures de feina i com van arribant efectivament aquests grans creuers amb els turistes que passaran un dia a la ciutat i marxaran. Amb aquest estil realista que heu fet, imagino, per tant, que gravàveu, és a dir, situàveu els actors enmig del carrer, allò sense gaires talls, potser, o això, perquè...
Sense cap tall, no? Sí. Realment hi ha planos enmig de les Rambles, diguéssim, el que es diu cinema guerrilla, diguéssim, sí, no? Sí, que és el més cru possible. I sí, sí, rodàvem al Raval, sense tallar carrers, amb els actors, amb el Sergi López, amb la Maria, amb l'Enric, i era molt interessant, perquè tu t'anava d'una que que al Raval, els veïns del Raval, doncs no els importa el que estàs fent tu. Ells tenen les seves vides, les seves situacions més dures o menys, però que passaven per allà i s'integraven perfectament a la ficció, i a mi m'entusiasmava aquesta idea.
Sí, sí, és veritat que això li dona un realisme, el que deies tu, com si estiguéssim realment espiant, nosaltres també passant per aquests carrers. Aleshores, per exemple, l'Enric feia comentaris amb alguns vianants que això no hauria estar ni guionat, no?
Sí, no, hi ha escenes així més improvisades, no?, de jugar una miqueta amb el que podia passar i les respostes que podia tenir la gent, no?
Clar. Tu suposo que la ficció ets un dels dos germans, entenc. Sí. Què hi ha de real? És a dir, ja ens has explicat la història del que va ser Can Lluís, de la història que explicava la sèrie. Quins elements, diguéssim, has introduït tu perquè funcioni també com a thriller, com deies?
Sí, no, aviam, de real hi ha la premissa. A partir d'aquí jo veig que hi ha molts elements que potencio el seu dramatisme per posar-los amb el to de thriller, però sí que és una estructura familiar, sí que hi ha molt de relacions interfamiliars amb una cuina i un negoci familiar on es mescla el treball i lo personal. És cert que tot el decorat està ple dels records que teníem a Can Lluís, de les fotos familiars, de les llibres de firmes de la gent. La meva mare era la que feia de coach de cuina de la Lluïsa Castells. Però al final és una ficció, és amb voluntat de que sigui molt popular, molt oberta, és trepidant, i amb voluntat internacional, perquè és una sèrie que explica el problema que està passant a Barcelona, però que jo crec que encara estem a temps de salvar-la, a Barcelona, però és que el que no pot ser és que Barcelona es converteixi en el centre de París, en el centre de Roma o en el centre de Londres. És un problema que està passant a totes les ciutats del món, on hi ha una impunitat, perquè les lleis permeten, doncs, a grans fons d'inversió que per motius purament econòmics, doncs, tenen la capacitat de comprar edificis sencers i anar expulsant els veïns per turisme, i al final, doncs, et veus exemples com Roma, que era 400.000 habitants, en certs barris s'han acabat a 20.000 habitants, tota la resta són turistes. Llavors estem a... Jo crec que no hem arribat a aquest punt a Barcelona, però crec que d'alguna manera, i t'ho dic clarament, rebel·lejar apel·la a això, apel·la a la protesta, a queixar-nos i a la rebel·lió, de no conformar-nos amb una ciutat que no ens agrada.
Clar, sí, sí, perquè el que s'hi exposa és clarament també injustícies que sembla mentida que puguin passar, però que passen, i que passen més del que ens pensem. Aquí vam tenir assegut on estàs tu, el Francesc Orella, fa temps, però que s'havia acabat de gravar i ens va dir, atenció amb això que he fet, que està molt bé. Recordem que els actors són Enric Auqué, la Maria Rodríguez, Sergi López, Quim Ávila o Francesc Orella, per dir principals. Si tornem a la vida real, els teus pares, un cop tanca, i bé, la família, un cop tanca el restaurant, ja no han volgut tornar al món de la restauració o què?
No, la meva família, un cop ens tanquen el restaurant, i que és un procés traumàtic, uh-huh, i que a més et quedes sense el teu sostens, no?, d'ingressos, i a sobre tu has d'indemnitzar el teu personal perquè és responsabilitat teva com a empresari fer-ho, i que ho fan enmig d'un context pandèmic on no saps què passarà, doncs els meus pares van decidir jubilar-se directament i passar amb una vida més tranquil·la i més agradable. Però els hi queda el record de tota la vida, els grans moments amb els clients, amics, diguéssim, que han passat, i la gent són gent molt generosa, són gent que els agrada molt el restaurant com un lloc, doncs, on emmirallar-se amb els seus clients, no?, de poder aprendre dels seus clients i poder compartir moltes anècdotes.
Han vist la sèrie, els teus pares, o què?
Oh, i tant.
I què?
T'han vist bueno, hem vingut a Berlín amb mi, hem estat a la Berlinale plegats, aquesta setmana hem fet l'estreno als cinemes Aribau. El primer vaig fer un, diguéssim, un passe maratón dels 6 episodis amb tots els actors i vaig convidar els meus pares i els pobres estaven en xoc. Els pobres no podien ni menjar ni veure quan va acabar, estaven allò, van haver de marxar caminant i pair una mica, perquè, bueno, perquè són molts records, perquè hi ha molta tristor i hi ha molta ràbia i tot s'ha de gestionar. Jo només penso en que ens ha passat això a nosaltres, però per sort no ha sigut la nostra vivenda, només ha sigut el nostre restaurant, i només penso en la gent que està en aquesta situació i es queda al carrer sense vivenda. No puc imaginar el que poden passar. M'explicava un amic meu, l'altre dia vam fer un passe a la Filmoteca pel barri, gratuït, perquè veiessin el primer episodi, i un dels meus amics de l'escola treballar al CAP d'allà de Ressanes, del Raval, i és especialista en malformitat mental, i m'explicava que la quantitat d'augment que hi ha de casos de malformitat mental provocat per desahucis. I no m'estranya, no? Llavors, crec que i això és una cosa que també planteja la sèrie, no? Tot el fet de la pressió, no? La pressió o la impunitat que tenim del que està a dalt nostre, com apreta el que està a sota seu, i com aquest que està a sota apreta encara més el que està a sota, i aquest encara més el que està a sota. Llavors, la sèrie té voluntat també de que ens plantegem nosaltres mateixos també com a classe mitja quina responsabilitat tenim amb tot això, no? Vull dir, tot aquell pis de la iaia, que la pobra quan ja ha marxat, doncs què fa la família, i nosaltres tenim pues la possibilitat de... Ai, no, pues anem a pujar 100 euros o 200 euros, no? Perquè ens el pagaran. Pensem-hi què està passant, no? O pensem també com avui dia la societat ens separa en dos tipus de persones, o com avui dia la vivenda pot ser, i és, jo crec, el factor de més gran desigualtat de la nostra societat. Avui o tens casa...
Sí.
Perquè anar de lloguer és una locura.
Sí,
llavors,
sí.
Sisplau, associem-nos, militem i protestem i demanem lleis que emparin a tothom, sisplau.
Totalment. Aquí hem tingut economistes que ja ens deien, ens advertien que ben aviat la barrera entre pobre i sobreviure, no ric, sinó pobre i sobreviure, és que els teus pares t'hagin deixat una casa o no. És a dir, que aquí avui...
Clar, sí, poden, perquè igual l'has de vendre perquè li has de pagar la residència. Ah, cuidado, sí. Vull dir, és que no crec que ni puguem...
Ni tan sols això.
...pensar en herència. És que estem... I no pot ser. No pot ser que, diguéssim, que un ciutadà d'una ciutat no vulgui que li arreglin el carrer, el seu carrer, perquè sap que li pujarà el lloguer. No pot ser que estiguem tan desprotegits. No pot ser que tinguem aquesta contradicció com a ciutadà. No pot ser que siguem o gent sense casa o turistes.
Sí, sí.
No pot ser. Llavors, bueno, això és el que... Però, a veure, tot això és rebelejar, recordo tothom, és un thriller, és una pel·lícula d'acció, és una pel·lícula dinàmica, de grans personatges, de conflictes entre família. Vull dir que és per passar una estona.
I tant, i que enganxa molt, eh? Jo estic a la meitat, però enganxa molt. Ja per anar acabant, si algú entra ara a Can Lluís, trobarà que està obert.
Sí, Can Lluís està obert, no és nostre. Va haver una altra gent que van lograr comprar a l'espai al fons d'inversió i han obert un restaurant que es diu Can Lluís, i posa que és des de 1929, i allà està, i ells estan fent el que poden, perquè tothom s'ha de guanyar la vida en aquest món, i tots sabem com són les coses, i aquest negoci com és, i està clar que tothom li interessa poder tirar endavant.
Els divendres sempre convidem algú de l'àmbit cultural per parlar de coses interessants. Avui ho estem fent amb l'autor, el creador de Rabalejar, en Pol Rodríguez, i sempre acabem aquestes converses amb un parell de preguntes. Una notícia que t'hagi cridat l'atenció aquesta setmana, Pol.
Bueno, aquesta setmana jo he anat molt, molt liat, perquè estem de promoció, hem fet estrena a Madrid, Barcelona, a tot arreu. Però crec que és el gran tema, no? El gran tema de Zapatero.
Sí, sí, sí.
És el gran tema, i és un tema que, bueno, ja es veurà lo cert o no cert, vull dir, això ja... Però el que fa por és el que pot afectar això a les futures eleccions, jo crec, i la força que pugui tenir certs partits, i nosaltres ens dediquem a la cultura. Ja sabem què passa quan pugen certs partits a la cultura, amb la qual això, doncs, crec que fa molt més mal, i crec que em pregunto el per què surt ara, no?
Doncs, sens dubte, el tema d'aquesta setmana, i aquesta mateixa pregunta se l'ha plantejat en veu alta també molta gent. I si haguessis de dir un pla cultural, alguna proposta?
Doncs mira, hi ha el concert d'un company vostre, no?, del Guillemino.
Ah, sí,
que,
sí.
El Sants, que té el concert avui, crec que és, no?
Doncs sí, és una bona proposta, perquè va fent música i va traient cançons. Tu tens algun projecte? L'home que tinc aquí al costat ha treballat, per exemple, amb Catherine Bigelow, amb aquells documentals. Ara, aquest Revalejà, també Misaki La Cuesta, el Segundo Premio. Uh-huh. A partir d'ara, què?
Bueno, a partir d'ara, doncs, de moment, promo, que ja està molt bé. Doncs ja amb diverses coses, vull dir, com a cineastes, costa tant aixecar un projecte que n'has de tenir dos, tres o quatre en ple funcionament, i el primer que surti, doncs, endavant, no? Però això és una feina molt de marató, i de no parar, i de convèncer molta gent, i no hi ha projectes, hi ha ganes, però de moment a disfrutar una miqueta, a rebalejar, i a veure si a la gent li agrada, i a veure què passa.
Estic convençut que la majoria, la gran majoria dels que la veuran, els agradarà molt. Moltíssimes gràcies i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
12:45 de la nit. És hora de treure el cap a la rotativa per veure si estan imprimint ja diaris. En Raül Cavallol, bona nit.
Bona nit, Agnès.
T'han arribat les portades?
Sí, ja les tinc aquí.
Vinga, doncs, què destaca l'Ara, per exemple?
Doncs l'Ara, l'obertura la dediquen al tema de la Generalitat, als comptes. Diuen, Illa aconsegueix pressupostos per acabar la legislatura. La foto principal apareix Bad Bunny, i diuen, efervescència, Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. El cantant de Puerto Rico hi va fer el primer dels dos concerts que estan previstos a Barcelona. I Periódico, l'edició en castellà, l'obertura, diuen, Esquerra i Comuns faciliten a Illa el impulso de la legislatura. Foto principal, una vista aèria de Montserrat, i diuen, así se ha investigado el caso Andic. I apareix el recorregut que els Mossos estan investigant que va haver-hi i fins al lloc de la caiguda. Mm-hmm.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Raül, que vagi bé. Bona nit.
Gràcies, bona nit. Adéu.
Tenim més portades aquí també, Manuel.
Sí, temes que es repeteixen al Punt Avui, cobra amb la imatge d'una bombona d'oxigen. El govern respira, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire. També en aquesta portada, Bad Bunny, gresca llatina sense límits, i que el Barça busca Oslo contra el Lió, la quarta Champions femenina. I tenim també la portada del País, que diu que el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats pel cas Plus Ultra. La foto és per Bad Bunny aquesta nit a Barcelona. Barcelona s'entrega a l'orgull porto-riqueny en la gira de Bad Bunny, i també en portada que Guardiola s'acomiada del Manchester City després de 10 anys.
Gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Igualment. Bona nit.
Doncs 12 minuts i mig perquè arribin les 12, perquè se'ns acabi el dia, perquè se'ns acabi el Catalunya Nit, i com sempre intentem fer-ho amb la millor de les companyies. Aprofitem cada segon aquí.
La persona que avui tindrà l'última paraula del dia va treure la nota més alta a la selectivitat l'any 2007, un 9,69, de fet. Després va estudiar arquitectura i va exercir com a arquitecte. Però quan arribava a casa, en lloc de mirar blogs i revistes d'arquitectura, es posava a dibuixar. També li agradava molt explicar històries. Així que l'any 2020 va capgirar la seva vida, va dir adéu a l'arquitectura i es va posar a inventar relats i a il·lustrar-los. Ara acaba de publicar la història de Tortill Poltrona i el Circ Cric. La nostra convidada d'avui és la il·lustradora Berta Cussó, que viu a Berlín. Bona nit, Berta.
Hola, bona nit.
Escolta, molt contents que ens hagis seguit en la distància, perquè efectivament ets d'Alemanya, però la primera pregunta que fem sempre obligada per tothom: has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Doncs sí, he après, bueno, no tenia ni idea, això d'aquestes grans empreses que compren llibres vells per escanejar-los, sí, destruir-los, i això, no?, que deia, convertir la literatura en dades, bueno, m'ha semblat... Bueno, té sentit, no?, en el món que estem vivint, però tot i així m'ha sorprès... Bueno, anar confirmant que vivim en aquesta distopia.
Sí. Segurament, per nosaltres també ha estat una de les coses que hem comentat aquesta tarda, justament perquè tot avança com molt ràpid, no? I efectivament tot sembla, sí, molt distòpic. Escolta'm, tocant de peus a terra i en aquesta realitat que vivim, tu has explicat la història del Circ Cric. Com vas arribar en aquest moment? Com vas pensar? Aquí hi ha una història.
Doncs jo havia anat al circ de petita i tenia molt bons records, i després de gran també hi havia anat tornant, i no sé si va ser escoltant alguna entrevista al Tortell que vaig pensar, ostres, que m'encantaria poder fer un petit còmic, dibuixar aquesta història, i quan m'hi vaig començar a posar dic, bueno, vaig a mirar a veure quina informació trobo, com vaig estructurant la història, però de seguida em vaig adonar que això donava per un llibre i no per una historieta curta, i ja m'hi vaig posar, i bueno, ha sigut un procés llarg, però m'ho he passat molt bé, perquè és una història fantàstica i superinteressant.
Tot el que s'explica és exactament tal com va passar, o hi ha algun punt de ficció?
Bueno, el punt de ficció és la veu aquesta de la puça, no? El narrador, que és el que és la puça Orsaway, que acompanya el Tortell en els espectacles, i és el que m'ha permès, doncs, posar algun comentari, no?, i aportar alguna coseta. Però la història i els fets que explico sí que són recollits reals, doncs, des de que els inicis del Circ Cric, totes les dificultats i les anècdotes són reals, sí.
És que tots els que hem vist el Circ Cric, aquesta puça, d'aquesta puça ens en recordem, eh? És un gran personatge, i ha tota la història també d'una família, i després el teu estil a l'hora de fer els dibuixos. Pels que ens estan escoltant, i com que això és la ràdio, com podem entendre el teu estil? No sé si és aquarel·la, com fas aquests dibuixos tan bonics?
Doncs sí, és tot treballat analògicament, amb aquarel·la i detalls de llapis de color, i sí, després escanejat, retocat el que faci falta, no?, a vegades arreglar alguna coseta, però són tots dibuixos fets a mà, a tot color, per treballar una mica aquest món del circ, no?, que crec que també té molt aquesta cosa, doncs, artesana i de treballar i ben ple de color i de màgia.
Suposo que la família, ja els hi diem els Poltrona, tota la família deu haver quedat molt contenta.
Jo crec que sí. Mira, just els vaig veure el cap de setmana passat. El dijous vam presentar el llibre, van venir a presentar el llibre a Sarrià, i després el diumenge vaig pujar jo al circ, i ha sigut com molt bonic poder compartir també aquest moment de presentació del llibre amb ells, perquè, clar, els últims, sobretot cap al final, per anar tancant el llibre, jo anava parlant sobretot amb la Montse, preguntava detalls, em passava més informació, llavors ha sigut com molt maco poder presentar-ho amb ells. Bert, crec que han estat contents.
Segur que sí. Berta, no sé si te'n recordes, perquè jo no me'n recordava, però preparant aquesta entrevista, llegíem aquí la presentació, tu i jo tenim una història, tu saps això?
Sí, tu vas venir a casa meva quan va ser l'una de la selectivitat.
Ara, mira, escolta això.
Un 9-69, sí. Però no s'imaginin una noia enclaustrada a les 24 hores.
Toco la flauta, també vaig a un gimnàs per l'esquena.
2007,
amb els amics, amb la gent de l'escola, sobretot, són amb els que em faig més.
Però és que això, Berta, no sé si te'n recordes tampoc, perquè he anat a l'arxiu de TV3, ens ho hem mirat. 7 anys després us vaig tornar a venir a buscar a les persones que havíeu tret les notes més altes de la selectivitat, és a dir, 2007-2014, I bé, tu aquí explicaves que volies estudiar arquitectura, tenies clar que volies viatjar, que això ho has fet. Què ha acabat passant amb l'arquitectura?
Doncs, bueno, a veure, els estudis, és una, vull dir, a mi m'agrada l'arquitectura, és una cosa bonica i m'ha portat molt... Però la feina del dia a dia, hosti, no era per mi, la veritat. Em passava moltes hores a l'ordinador, dibuixant i redibuixant detalls constructius, moltes reunions amb senyors alemanys de mal humor, saps? Com que no al final pensava, però què estic fent amb el meu temps i amb el... No, cada dia així fins que em mori, ostres, no? I acabes fent feina potser per gent que té molts diners i dius, però vaja... Potser puc utilitzar millor els meus dies, no sé.
I tu que tenies aquesta supernota, ara no te'n penedeixes d'haver escollit, no sé, Belles Arts, o bé l'arquitectura també t'ha servit pel que estàs abocada ara en el món, de, per exemple, del còmic?
M'ha servit molt, m'ha servit molt. Jo ho tornaria a fer. No sé, la manera de pensar, també d'observar... sí, de ser capaç de tirar endavant projectes creatius, no? Al final fas còmic, fas arquitectura, fas una altra cosa, però és tirar endavant des d'una idea inicial fins a materialitzar una cosa. Per tant, crec que m'ha ajudat molt en aquest sentit, sí.
El fet de treure una nota tan bona, que lògicament ja venia també, doncs, entenc, d'uns estudis en què sobresorties molt, et va afegir pressió a l'hora de triar una carrera? És a dir, aquella cosa de... que tinc la capacitat d'haver arribat fins aquí amb aquestes notes, destacar tant, he de fer alguna cosa que reverteixi en la societat. Això és un pensament que passa en algun moment pel teu cap?
Bueno, era més aviat de dir, ostres, tinc com moltes portes obertes, i de fet vaig estudiar arquitectura per això, perquè a mi m'agradava, doncs, la filosofia, les matemàtiques, la física, la història de l'art, el dibuix. Dic, bueno, arquitectura, crec que veuré una miqueta de tot això, i va ser més això, no?, de que em costava escollir una sola cosa, i arquitectura tenia com aquest atractiu, que encara són uns estudis prou generalistes i aprens moltíssimes coses diferents.
Aprofitem per recomanar també els còmics anteriors que has fet, eh? Tu vas començar en Paral·lel, després va venir La Conca dels Àngels, ara tenim aquesta extraordinària història del Circ Creek. Quin altre tens en ment?
Bueno, ara, clar, acabo d'acabar el del Circ Creek i no en tinc cap en marxa, però sí que tinc una idea, que vull fer un còmic de ficció, perquè tot el que he treballat ara sempre, no, tenia més o menys ficció, però estava molt basat en una documentació prèvia, i per tant crec que serà el meu proper projecte, però encara no ho tinc començat, tinc la idea només.
Bé, bueno, ja és alguna cosa, eh? Tenir una idea ja és veure un planeta, no? I de cop a cop, doncs, li has d'anar donant la forma. Venint de l'arquitectura, acabes fent aquest dibuix. Has dibuixat tota la vida?
Sí, jo de petita era el que més m'agradava, em passava hores i hores dibuixant a la tauleta aquella petitona, amb una cadireta petita, sí. No ho he deixat mai.
No ho has deixat mai, d'aquí ve, eh? Doncs aquestes coses sempre s'ha de pensar. Un nen de petit feies alguna cosa relacionada amb el que fas de gran, i moltes vegades hi ha un fil conductor.
T'agrada dibuixar, sí, posant-hi música o què? O no? O has d'estar en silenci, relaxada? Com ho fas?
Depèn. Sí que em poso música o ràdio o escolto podcast quan estic ja com acabant de resoldre els dibuixos o fent els acabats, no? I quan estic com planificant, com si diguéssim, les pàgines, i com si diguéssim escrivint, no?, muntant l'estructura, em costa més escoltar algú. Doncs m'he ara... de concentrar, perquè és com escriure al final.
Doncs ara ens posem en mode planificant, eh?, quan sí que n'escoltes, perquè posem l'última cançó que escoltarem avui. Aquesta setmana ens ha acompanyat a la sortida del Catalunya Nit Likey Lee. Aquesta cançó es diu Not Gonna Cry. I nosaltres no plorarem perquè el programa s'estigui acabant, perquè dilluns tornarem. Aquesta setmana hem tingut a la producció l'Aurora Guindo, que ens ha ajudat molt i molt, el Marc Güell, com sempre, Luis Ángel Alonso, el Marc Presseguer, la Lídia Urriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Però abans de dir-vos bon cap de setmana, ens queda una última cosa, Agnès.
I haurem de posar l'última paraula al dia, al programa i a la setmana laboral. No ho farem nosaltres, no ho fem mai, sempre ho fa el nostre convidat que ens acompanya al llarg de les dues hores del programa. Avui és la Berta Cussó, il·lustradora. Fa 19 anys va ser la millor nota de la selectivitat. L'arquitectura la va portar a Alemanya, a Berlín. Encara continua allà, però ara dibuixa amb aquest llibre tan bonic que ens ha explicat la història de Tortell Poltrona i el Cercle. Gràcies, Berta, per acompanyar-nos. Tens temps per a l'última paraula del dia.
Doncs bona nit a tothom i molt bon cap de setmana.